Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot, amb tres tenors que avui ja han començat a trinar. D'una banda, en Carles Santaolària. Com estàs, Carles?
Cantant, com un tenor.
Com un tenor, benvingut. Com estàs, Pep Planelles? Benvingut.
Molt bé, Joel.
Gràcies per acompanyar-nos.
Per convidar-me.
Antoni Boixadors, com estàs?
Molt bé, tu?
Encantat de tenir-te aquí, com sempre, ja ho saps. Bé, seguim encara amb les fuetejades de l'11M. Estem en el 20è aniversari d'aquells atemptats que van canviar la història del nostre país. Ahir demanàvem als nostres contertulians on eren l'11M i què recorden d'aquell dia. I avui ho tornarem a fer, però ho farem per una qüestió diferent, perquè és que 20 anys després d'aquells atemptats en els quals el govern del Partit Popular ens va enganyar com encantats, ens van enganyar a la cara, doncs 20 anys després ho continuen fent, perquè continuen mantenint que allò va ser cosa d'ETA. Aquí ho estem veient avui a totes les portades dels diaris. Faes defensa el paper d'Aznar l'11M. Faes, evidentment, és la fundació creada per ell mateix, com no podia ser d'altra manera, i diu que mai hi va haver indicis per descartar definitivament l'autoria d'ETA. Per tant, ens continuen enganyant a la cara, com s'està demostrant. Ara entrarem en aquest concepte, però abans, per presentar els nostres convidats, m'agradaria saber on eren l'11M. On eres, Carles, l'11M de fa 20 anys?
Exactament no ho sé, però sí que recordo exactament la sensació de que ens volien enganyar. Aquesta sensació la vam tenir des del primer moment, alguns, perquè vam captar que aquell tipus d'atemptat no l'havia fet mai ETA, ni tenia infraestructura. Per fer això, per fer una operació d'aquell tipus, has de tenir un tipus de comportament, d'orientació ideològica, i ETA no havia fet mai això. Per tant, ja teníem sospita de que allà hi havia alguna cosa. També enllaça directament amb que l'Aznar, ja llavors, era un mentider compulsiu, per alguns, perquè ell mateix havia estat dient que la guerra de l'Iraq, bueno, llavors ja tenia aquella fama d'inventar-se històries. Per mi ja la tenia. Bueno, per mi i per molta gent.
Pep Planelles, on eres?
No, jo tampoc recordo exactament el moment on era. El que sí recordo és aquesta cosa patètica del Partit Popular. També jo suposo que hi havia eleccions cap de 3 dies i venien del fiasco que dius tu de la guerra d'Iraq, que llavors allò, tot això, estava nerviós amb tot aquell número que va muntar amb en Bush i en Blair. I suposo que els nervis el van portar, estaven les eleccions molt ajustades, i suposo que al veure aquest atemptat se'ls va ocórrer aquesta idea brillant de donar la culpa a ETA, que és una cosa fàcil, i que ells ho arreglarien, com sempre, no? Jo crec que l'Aznar és la persona, des de la democràcia que hem conegut nosaltres, que ha fet més mal a la democràcia. Jo crec que és una persona, no sé com es diu en català altra vegada, danyina, que fa molt de mal, perquè, i el que més em sorprèn, ja no és que van repetint la mateixa mentida, que és la manera d'arreglar-ho, el que més em sorprèn és que ell ha creat una escola, l'Aznar ha creat una autèntica escola, no en va tenir prou de posar la seva dona d'alcaldessa de Madrid, que doncs ha sortit aquesta l'Ayuso, tota aquesta gent, l'Esperanza Aguirre, tot això formen part d'aquest nucli dur. I el que més em sorprèn, i això sí que és molt difícil d'entendre, és que treguin majories absolutes a Madrid. És una cosa que no...
I Antoni, on era fa 20 anys?
Doncs jo sé que me'n recordo on era, perquè en aquelles èpoques sempre era allà, i que no podia bellugar d'allà on estava, bàsicament, perquè feia de mesurer en una antiga fàbrica tèxtil que està sota de Castellfollit, una que en diuen popularment Camp Mosquera, i el nom oficial era la Filatura Vella, i en aquelles èpoques pràcticament no em podia bellugar d'allà perquè estàvem vigilant una turbina que generava electricitat amb el canal i tot plegat, i era allà. El que passa és que jo em sembla molt que no vaig saber res d'això fins a ben entrat al migdia, perquè devia estar fent coses per allà al pati o per allà en post, però era allà, sí.
De fet, hem de recordar, digues.
I res, només apuntar que sí que Aznar és un bitxo dolent.
Veus, aquesta paraula és més correcta que la que he dit jo de danyino.
Maligna. Hem de recordar que aquests atemptats es produïen poc temps després del de les Torres Bessones, i també ho comentàvem en aquest programa. Com vau viure aquest atemptat de les Torres Bessones? És a dir, venint de les Torres Bessones, en algun moment vau pensar que allò era obra del terrorisme jihadista? O creieu que... O pensàveu en aquell moment que quedava molt lluny el que havia passat als Estats Units?
Les Torres Bessones va significar, des del meu punt de vista, un canvi de cicle històric en el qual resulta que la gent que sempre li havia tocat el rebre, però una vegada tenien capacitat de revenja. No és que jo ho comparteixi en absolut, però això de que els suposadament febles, de cop i volta, puguin anar i colpejar el cor de l'imperi, això era nou, no s'havia vist fins llavors. En aquest cas, el de Madrid no era el cor de l'imperi, però sí que era un toc d'atenció, volent donar a entendre que Al-Qaeda havia arribat a tenir una capacitat logística tan gran que podien atentar a Londres, a Nova York, a Madrid... Bueno, després, per desgràcia, han demostrat que poden atentar a tot arreu. I, de fet, on han atentat més és el mateix Iraq, si us en recordeu, on més sang han provocat, el qual és una bogeria sobre la bogeria. Perquè, d'alguna manera, dius, home, a Iraq se suposa que hi havia les víctimes de la intervenció dels aliats, per dir alguna cosa. Perquè els aliats eren Estats Units, Espanya, Anglaterra, a tots els hi va tocar.
Però com pot ser que 20 anys després encara mantinguin la mentida?
Això jo és el que parlàvem ara. Jo crec que tota aquesta història que ha vingut darrere de l'Aznar és un atac constant contra la... És anar mantinguent la mentida per la mentida. Ara, en aquest moment, doncs, tots els catalans que es van manifestar als col·legis, aquelles imatges dels avis, els pares i els nens per anar a votar, això són terroristes, i ho van repetint i ho van repetint, i el motiu de tot això és per la unitat d'Espanya. L'amnistia va contra la unitat d'Espanya, que ningú entén què afecta l'unitat o no. Vull dir, és aquesta insistència que aquí, la gent d'aquí va explicant tranquil·lament que això va ser una manifestació. Jo, allò dels dos Jordis, que els empresonessin 3 anys per intentar pacificar la gent a davant de... Jo, són coses que són tan tremendament injustes, quan veus aquests jutges que retorcen la llei i fan tot això i van insistint en que són terroristes, i el terrorisme, i en Puigdemont, que va fugir amb un maleter. Ha arribat un moment que ja no sabem ningú si va fugir amb un maleter o se'n va anar amb el cotxe normal. Va repetint les mentides i al final queden com una veritat. Això el resto d'Espanya, que s'ho mira de lluny, que Catalunya no sap... Bueno, però s'ho va creient, tot el que van explicant s'ho va creient. És la meva opinió, eh?
Toni.
A veure... Sí, és el que diu ell i el que has dit tu. El que passa és que... Jo considerar que algú que atempta contra gent que no té res a veure, o sigui, en principi, considerar-los com si fossin els representants de la gent oprimida, jo això ho discutiria bastant. O sigui, jo no crec que ningú es pugui atorgar que algú pugui fer massacres d'aquestes en nom de és que estem oprimits, ataca el poder. No ataquis la gent. Aquí està la diferència. Si vols massacrar algú que estigui al poder. Massacra militars, però no massacris gent.
Jo he parlat d'una revenja, eh? No vol dir que sigui...
La revenja no pot ser mai contra algú que en principi no t'ha fet res a tu.
A vegades...
Perquè en aquests atemptats han mort també gent que se suposa que pertanyien també, si era Al-Qaeda, per exemple, pertanyien a la mateixa religió. I llavors estàs massacrant indiscriminadament. Jo no hi estic gens d'acord amb això, però a part d'això. És que quan ho has dit he pensat, ostres, ja sé què volies dir, eh? Ja ho sé, però el cap m'ha fet mal. La mentida de la mentida viuen els que tenen poder en general. La gent poderosa viu de la mentida. Ens enganyen de mala manera i llavors per això perpetuen el seu poder. Així estem. Així estem.
Bé, així estem. Mentrestant, més a casa nostra, com estem els garrotxins i garrotxines? Com ens sentim? La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa vol fer una enquesta oberta per conèixer la situació actual dels habitants de la comarca. Considereu que els garrotxins i garrotxines estem prou bé des d'un punt de vista de salut mental, per exemple?
Bueno, jo aquesta enquesta he trobat, jo he trobat molt bé l'idea de fer-la, perquè, esclar, ara em fas aquesta pregunta a mi i jo et diré que sí, que estem molt bé, però segurament hi ha gent doncs, que té problemes a casa seva, que té moltes coses que no està bé. I, per tant, jo trobo molt intel·ligent intentar posar números i quantificar a veure què està passant. Jo vaig estar a la meva feina, recordo una època que vam crear una línia de mobiliari que anava destinada a geriàtrics i vam tenir que estudiar molt bé la problemàtica en aquell moment, ja fa molts anys, de la gent gran, no? I llavors sempre a mi em va quedar la idea de que la gent que se sent més sola és la gent gran, la gent que bueno, vas perdent quan ens anem fent grans, els que ja ens anem trobant, vas perdent familiars, vas perdent amics, vas perdent... I em vas trobant cada vegada, pues, segons com la gent que es va fent cada vegada més gran, amb alguna falla física, es va tornant una mica dependent, i vulgues o no, és més fàcil entrar a la soledat. Però m'ha agradat aquest estudi, perquè jo recordo llavors que hi havia una revista que l'editaven una gent que eren amics de la gent gran, que van crear l'Observatori de la Soledat, que eren unes revistes que sortien, que explicaven una cosa que després, quan hi penses, que la soledat la pots tenir 14 anys o amb 20 anys. I llavors jo trobo interessant, he vist que aquesta enquesta va destinada a gent més gran de 10 anys, que així d'entrada dius, ostres, fer una enquesta amb un nen d'11 anys, preguntar-li si se sent sol, bueno, doncs llavors penses, en, la vulguis o no, quan ets un nano, els teus vincles són els teus pares, estàs molt aferrat a la gent que t'ha pujat, no? Clar, si perds això, que desgraciadament ara doncs hi ha moltes parelles que se separen, hi ha molta, bueno, o que ha perdut el familiar per mort, per qualsevol cosa, home, doncs preguntar-li a un nen de 12 anys, que potser se sent desatès, si se sent sol o no, doncs potser podem tenir una sorpresa. L'adolescència també, que és una època inclús una mica més gran, que vols que no saps on t'encaminar la teva vida, a vegades els pares... Jo recordo un article que vaig llegir, dels nens a les escoles, ara faria falta aquí un professor, que en deien els nens de la clau, que eren aquells nens que anaven a col·legi amb la clau, perquè quan arribaven a casa els pares estaven treballant fins a les 9 de la nit i estaven molt sols, no? Bueno, doncs jo, el fet de que la Fundació de l'Hospital d'Olot hagi decidit fer aquesta enquesta i posar ordre en tot això, ens servirà per contestar-te la pregunta que em feies. Quan haguem vist l'enquesta, sabré dir si estem bé o no, no? Inicialment, sembla que sí, però a vegades les coses no són com...
Has fet referència a un article que publicava el diari Ara, l'any 2017. Es deia Els nens de la clau. Diu, 8 de cada 10 llars de treballadors pobres amb fills no reben cap ajuda pública.
Això ho havia llegit molt bé.
Sí. Anem a escoltar la directora d'Atenció Primària de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Glòria Bassets, parlant-nos d'aquesta enquesta.
On som? Com ens sentim? Perquè sabem que la sensació de solitud és important, que hi ha estudis que demostren que hi ha, amb gent gran pot arribar fins a un 40% la sensació de soledat en diferents graus. Vol això, vol saber com ens sentim, perquè sabem que a més té implicacions molt importants en la salut de la gent.
Normalment, quan parlem de soledat, pensem molt en les persones grans que han perdut doncs, la parella, els fills no hi són i per circumstàncies de la vida acaben quedant sols. Però ho apuntava també en Pep, també hi ha molts joves que se senten sols, i joves adolescents, i no tan adolescents. Com ho veus, Toni?
El que és l'enquesta, la soledat...
La situació en la que estem, com estem?
Doncs no ho sé. Jo, personalment, estic bé, però clar, jo sóc jo. Llavors, parlaré... del que trobo. Si es fa aquesta, em sembla molt bé que es faci aquest tipus d'enquestes perquè pots més o menys radiografiar una mica com està tot plegat. El que passa és que si només ens quedem amb una enquesta i ja està, doncs no farem res. Perquè un cop s'hagi fet aquesta enquesta i s'hagin vist els resultats, segons depenent dels resultats, que s'hi posi el remei que s'hagi de posar. Jo no ho sé, clar, jo no em sento sol, a més, la meva salut és bastant bona, jo a mi els metges em coneixen poquíssim, però sí que veig que hi ha molta gent que realment està molt sola i no només gent gran o gent molt jove, també gent que no és tan gran. És a dir, la soledat és una cosa que a vegades fins i tot estar envoltat de gent et pot sentir molt sol. No ho sé, No sé si aquesta enquesta que fan serveix per detectar problemes que siguin bastant comuns dins de la societat garrotxina, doncs si es pot trobar una solució, endavant. Ara, clar, que no es limitin a dir, mireu, hem fet aquesta enquesta i ens ha sortit això. No, les enquestes se suposa que són per fer a fi de bé, no? Per fer alguna cosa amb els resultats que sortim.
Estem parlant, evidentment, de soledat no volguda, perquè també hi ha la soledat volguda, no, Carles?
Sí, però jo encara volia afegir una cosa al que diu en Toni, que, i també el que ha dit en Pep. Jo penso que en el meu entorn sí que detecto un problema de salut mental. No només per la meva situació personal, que
bé, la meva.
En Toni coneix, i, bueno, sí. Però una mica vas veient l'evolució en els darrers anys, vas veient que s'incrementen els problemes de salut mental, tant de gent gran com de gent jove, de gent molt jove, adolescents. Jo crec que hi va haver-hi un moment en el que es va desfermar una problemàtica que fins llavors no coneixíem, que va ser després de la pandèmia. Jo crec que en part degut a la situació que es va generar arran de la pandèmia. A la mainada, jo perquè tinc netes i ho podia detectar, per sort no els ha afectat més, però en aquell moment jo notava que estaven patint una pressió que els adults no hem sabut interpretar. I aquesta pressió era dir-los, nenes i nens, el món feliç s'ha acabat. O sigui, nosaltres, quan érem joves, sempre hem pensat que el món estava millorant. El missatge que els ha quedat amb ells és que el món va pitjor. I, per desgràcia, és un missatge que no podem desmentir. No l'hem sabut desmentir. Perquè si mirem tota la problemàtica del canvi climàtic, tota la problemàtica de la... Per cert, ja podem desmentir hores d'ara que la demografia s'ha estancat a nivell planetari. O sigui, ja no s'arribarà, diuen els experts, als 8.000 milions ja no es passarà. A partir d'aquell moment comença a baixar. Per altres circumstàncies, que ara no venen al cas. Però el cert és que la situació de l'entorn psicosocial, per entendre'ns, espero que aquesta enquesta, estic convençut, perquè la Glòria jo la conec, som família i sé que ho faran bé, però ha de poder adaptar-se no només a la gent gran, sinó a la gent jove, saber-los expressar les preguntes perquè detectin aquesta situació de desconcert, d'inseguretat, d'angoixa, de depressió, perquè hi ha mainada que estan deprimits.
I no ho saben, i això també és important. Escoltem a la Glòria Bassets i després ho seguim comentant, si us sembla, perquè la Glòria Bassets diu que el sentiment de solitud, si no es detecta a temps, pot tenir conseqüències greus de cara a la salut mental de les persones.
Si arribem a tenir tantes respostes que ens puguin dir en aquests municipis hi ha més sensació de malestar, de soledat que en un altre, doncs podem enfocar-nos en aquests municipis juntament amb els ajuntaments, amb els consells comarcals, amb, jo crec, tota la gent, perquè parlaves de cultura. La cultura, per exemple, és una eina fantàstica per donar, no?, per la cohesió social, però també per la salut mental de la gent. Per tant, ens ha d'ajudar a dir a la comarca hem de fer més accions en aquests llocs, amb aquest grup de població o en aquest grup d'edat, no?
Ha apuntat un tema molt interessant, en Carles, que és el que estem transmetent a les noves generacions. Estem transmetent que el món va a la deriva. Estàs d'acord?
Sí, és aquesta edat, a més, que agafes a tot aquest jovent. Abans hi havia, no sé, quan jo era jove, doncs estava tot molt més marcat. Hi havia, si sabies que més o menys la vida professional, trobar feina, va estar una època que no era tan complicat, perquè en aquest moment doncs, hi ha tota una... Jo per això tinc fe en aquesta enquesta. Jo també m'agradaria trencar una llança en favor d'una sèrie de coses que ara ja es fan, i n'hi han de noves que potser amb això estan intentant fer-les. Jo, per exemple, hi ha una sèrie d'associacions aquí a Olot, vaig estar uns anys col·laborant en Càritas amb Carles Uller, que també el veig per aquí a les tertúlies, que, per exemple, queda esperat de la quantitat de voluntaris que, per amor a l'art, van a buscar avis a les residències i els treuen a passejar, avis que no tenen família, que estan sols. Queda esperat de la quantitat de gent d'Olot que ho està fent desinteressadament. No sé, jo també conec molt la Teia Fàbregas, a Benestar Social. Fan una feina increïble, però és que no sempre s'arriba per tot. Jo no sé si això, per exemple, un dels llocs on detecten, tinc una neboda que és psicòloga de l'Hospital d'Olot d'Adolescència, de l'edat aquesta de franja, d'edat d'adolescents, i els problemes els detecten a les escoles. Quan veuen un nano, una nena, pues, té algun comportament, que veuen que està passant algun problema, llavors indaguen una mica què li passa, pot tenir un problema familiar, un problema... I llavors és quan es posen en contacte amb l'hospital. Clar, aquest nexe d'unió entre les escoles, que són els que veuen els nens, els pares i els psicòlegs, per poder readaptar aquest jovent que té tota aquesta problemàtica, fins ara no s'havia fet gaire res per saber la pregunta que em feies on som, no? Amb els avis sí que s'havia fet, perquè la gent gran és una cosa molt evident que s'arriba a un estat de soledat. Jo sí que aquesta enquesta serveix per veure realment el percentatge de nans, quina franja d'edat és la que té més problemàtica. Jo crec que és una cosa, jo tinc molta fe, jo veig que totes aquestes idees i aquestes coses, a Olot, déu-n'hi-do les coses que es fan amb aquest nivell. I s'ha de ser optimista amb això, no?
També, jo crec que amb la gent més jove també hi ha un problema, i és una xarxa, les xarxes socials. I jo de vegades em quedo molt sorprès de veure grups de mainada que estan asseguts en una taula, a l'estació d'autobusos ho veig cada matí. I estan tots allà asseguts, arriben plegats, no sé si venen de Girona i van a l'Escola de Belles Arts, no ho sé, però estan tots allà asseguts, amb els auriculars, i penso, ostres, si no s'estan comunicant entre ells. I clar, llavors jo no sé quina mena de xarxes socials fan, perquè si ells, aquesta gent que venen cada dia a l'Escola de Belles Arts o allà on sigui, quan arriben a l'estació s'aïllen, estan tots aïllats en la seva bombolla, i això a mi és una cosa que em costa molt d'entendre, perquè clar, no sé, quan jo era petit al meu barri no, perquè a Barcelona el meu pare no ens deixava sortir al carrer a jugar, perquè era el centre de Barcelona i no volia que baixéssim a jugar, però quan anàvem a passar l'estiu al poble sí que allà, doncs, ens anàvem a la Riera, on fos. I no fa pas gaire, quan vaig arribar a la comarca, a Castellpollit, per exemple, a mi hi havia una cosa que em sorprenia molt, i és que els únics nens que corrien pel carrer, que donaven alegria en aquell poble, eren els fills dels africans, perquè la majoria de fills de castellpollitencs de tota la vida, quan sortien de l'escola, els portaven a fer mil coses, allò que si ballet, que si anglès, que si no sé què, i aquesta mainada no corrien pel carrer. I cada vegada ho veig més, això. La mainada no juga al carrer, i això socialitza. I si no socialitzes d'aquesta manera, si t'aïlles amb els aparells, amb els mòbils, amb els ordinadors, amb el que sigui, t'estàs aïllant de la gent de la teva edat. I no sé, a mi és una cosa que em sorprèn moltíssim que estigui passant d'una manera tan ràpida.
Ara has apuntat un tema que veia l'altre dia a través d'un reportatge a la televisió, que és que hi ha persones que en el món dels ordinadors hi troba el seu entorn segur. I això lliga amb el que tu comentes, no?, d'aquest aïllament que pateixen molts joves. Després, quan s'han d'enfrontar, diguem-ne, a la relació de tu a tu, a vegades tu, quants cops ens estem comunicant per WhatsApp i dius, escolta, acabarem abans si et truco, i et diu, no, millor que no, m'estimo més fer-ho a través de WhatsApp. Clar, a mi això és una cosa que m'impressiona molt, perquè penso, per tant, la conversa de tu a tu, aquestes persones l'acaben perdent, no?
Però a mi em sorprèn moltíssim que, a més, es pugui considerar aquest món un món segur, però si està ple de perills.
Exactament.
Jo que no hi entro per res, sé de què va, perquè sé de què va, però jo trobo un món molt perillós i molt insegur. Ja està ple de perills, aquest món.
Sí, però cada dia més, el que diu ell, hi ha un tipus de relació, un tipus de contacte, que són grups de WhatsApp molt concrets, que són grups, a vegades, per exemple, jo t'ho diré per les meves netes, que jo sé que quan surten de l'institut, que no tenen el mòbil, o si el tenen no el poden utilitzar, el primer que volen fer és veure les seves amigues d'altres àmbits, perquè tenen altres activitats, per exemple l'esport d'equip és una cosa que socialitza moltíssim.
Això sí.
Jo crec que una de les coses que han salvat a una part d'aquest jovent és que fan esport i que tenen una vinculació amb altres companyes i companys de la seva edat, que és el mateix que quan sortien a córrer pel carrer. Llavors, quan surten de l'escola o de l'institut, el primer que volen és a veure què diu aquella que hi vam quedar pendents d'això. Després ja ho deixen, perquè jo dino amb elles un dia a la setmana i ho veig. Primer de tot han de contestar algun missatge o han de parlar. Després ja es tranquil·litza el tema. Però és com que tinguessin una conversa pendent. Ara bé, El que dius tu és veritat, hi ha molts i molts, però bueno, seria una altra conversa, molts i molts riscos per la gent jove, addictius, o sigui, jocs, pornografia, informacions falses, grups d'aquests que són alarmismes baratos, que els diuen que si el chemtrails i que no sé què, vull dir, crear ansietat. Quan un té una punta d'ansietat i s'enganxa en un d'aquests grups, l'únic que fa és ressonar-li l'ansietat que pugui tenir i multiplicar-se.
Llavors,
això, suposo jo que tard o d'hora, a l'institut, a l'escola, en alguns àmbits de formació, s'ha de poder processar sí, per home, tenir defenses aquesta
no,
mainada.
No, també jo penso que amb això s'ha de ser una mica optimista. No hi ha dubte que el món això ha fet canviar la manera de fer de la gent. Per sí. exemple, jo quan vaig a comprar alguna cosa, encara m'agrada que m'expliquin coses. Si vaig a comprar un microones, per exemple, encara m'agrada que hi hagi un dependent a la botiga, que ja han desaparegut quasi tots, i que m'expliqui aquest microones, que és no sé què, que és millor que l'altre, perquè, en canvi, la generació d'ara, de joves, els molesta extraordinàriament. Per això les botigues, tant que si vas, obres o compres per internet, o no volen aquest contacte. No? Aquest contacte físic que estàvem acostumats nosaltres a parlar, a discutir, a fer, la figura del venedor d'abans ha desaparegut. Ara les coses estan a internet, estan penjades, val tant, això val quant. I bueno, hi ha hagut aquest canvi d'hàbits. Però jo aquí a Olot mateix, per exemple, només heu de donar un vol un dissabte al dematí o un diumenge al dematí pel pavelló d'esports, per exemple, els dos pavellons que tenim estan plens de gent jugant a hockey, a bàsquet, a vòlei. Jo penso que sí, efectivament, ara hi ha aquesta cosa aquesta tecnificació de la marinada, no? Però jo penso que bueno, hem de pensar que seran més llestos que nosaltres i que ho sabran.
Hem tancat la setmana dedicada a la dona, hem dedicat tota una programació especial a Ràdio Olot i Olot Televisió a parlar de la situació de la dona i a parlar més concretament de una mica de quin és el futur de la dona en aquesta societat tan i tan complexa la que estem vivint, i hem fet aquesta experiència tan xula que suposo que heu vist de preguntar-li a les nenes de casa nostra què volen ser quan siguin grans. Una cinquantena de nenes que hi han participat i que la veritat és que ha estat una experiència molt maca. Però paral·lelament a això hem sabut que hi ha més denúncies per assetjament a la feina i molts deures per fer. Ho ha dit l'advocada laboralista i professora universitària Ainhoa Díaz, a qui hem fet diverses consultes. Per exemple, es desprèn que encara hi ha moltes empreses que no tenen els protocols d'assetjament que haurien de tenir i que quan esclata un d'aquests casos, aleshores tots són problemes. Escoltem a l'Ainhoa Díaz.
Hi ha millora i potser per això hi ha més denúncies. També s'ha dit que a vegades l'ambient està com més tens, no sé, a mi és veritat que m'arriben en els darrers anys molts més casos d'assetjament que anteriorment.
Més casos d'assetjament a la feina, i una de les grans qüestions que sempre es planteja és que aquestes acusacions, diguem-ne, s'han de demostrar. I quan arriba el moment de buscar proves és quan la cosa, segons l'Ainhoa, es complica.
Quan arriben a mi, necessitem molta prova per poder acreditar un assetjament. Llavors, malauradament, molts cops ha quedat en converses que costa rastrejar. I per això doncs, s'han d'assessorar prèviament i no esperar-se arribar que tot ja sigui superat.
Toni, és greu, no?, que malgrat haver-se'n parlat tant, encara hi hagi tantes empreses que tinguin pendent de dur a terme aquest protocol davant d'un possible cas d'assetjament.
Sí, però estem lligant assetjament amb el... L'assetjament pot ser de dos tipus, psicològic i sexual.
Correcte.
No? No. Però l'assetjament no, és que sembla com si ho estiguéssim tancant només amb la dona. L'home també pateix assetjament i pot patir-lo. És sexual i és psicològic. A la feina, jo vaig patir. No sexual, però sí psicològic. Sí, sembla mentida que no hi hagi uns protocols, que moltes empreses no els apliquin, aquests protocols. És una cosa bastant increïble, perquè el que no s'entén és que una empresa no vigili aquestes coses, perquè si una persona està patint aquesta pressió d'assetjament, no treballarà bé. És el que jo penso, no? Com a treballador que he estat sempre, quan he estat treballant a disgust, jo no rendia igual. És obvi, és que és impossible que... que t'esforcis amb una feina si et sents assetjat. El que passa és que jo ho tenia molt fàcil. Quan em trobava així amb una feina, adéu. Clar, jo no tinc càrregues familiars, no tinc fills i podia fer-ho. Si tens fills i tens càrregues familiars, tu hauràs de pensar dos cops. Jo, si em trobava així amb una feina, els deia, au, vinga, me'n vaig a buscar una altra feina. També podia fer-ho, perquè era molt més fàcil, hi havia més possibilitats de trobar feines.
Mai ho vas denunciar, no? Mai la cosa va
ser denunciable. En aquelles èpoques no hagués servit de res. O què? Preferia anar-me'n. Cantar-li les 40 a la persona que m'estava assetjant i cardar el camp. I ja està.
Si haguessis sigut una dona, segurament hauria sigut més complicat, creus?
Segurament, segur que sí. No, no, jo això no ho nego, que una dona és molt més complicat. Perquè, ja ho sé, en tots els aspectes, viatjar també és més complicat per una dona, jo que hi viatjo tant, ho sé perfectament. Però sí que és cert que l'assetjament no és només cap a la dona. Els homes també són assetjats a les feines, psicològicament sobretot.
Pep.
Bueno, aquest és un tema molt, molt complex i molt complicat. Jo sempre dic així amb els amics quan toquem aquest tema, un dels períodes més inútils de la vida dels de la nostra època era el servei militar, que estaves allà quasi 2 anys perdent el temps llestimosament allà on et tocava fer la mili. Però l'única cosa que veies que et servia d'ensenyament, que bueno, també no deixa de ser un ensenyament, és que veies que amb un imbècil parlant en plata li posaven uns galons de cabo i es convertia en un general. Començava a maltractar la gent i començava a seguir. Inclús sense galons, els veterans que ja portaven 6 mesos a la mili o així, quan arribaven els nous, les novetades, les dades, les ganes, i com que a mi m'ho han fet, jo també ho faig. Vol dir que quan a una persona li dones una capacitat de manar sobre una altra, pel motiu que sigui, l'exemple militar és el més clar, es produeixen una quantitat d'abusos tremendos. No? I a les empreses què passa? Bueno, pues que vulguis o no, el que mana, entre que li exigeixen també uns resultats, pues, és més fàcil que tingui una tendència, sobretot jo estic parlant de l'abús psicològic, eh? El sexual per a mi és inadmissible, és com els casos que parlem de pederàstia de l'Eglésia, que dius, bueno, al final, bueno, a veure, espero i desitjo que no tots els capellans i tots els nens que vam anar a col·legi fossin assetjats sexualment, però l'assetjament psicològic hi és moltíssim a les empreses i continua siguent, i ve una mica també forçat per la pressió que exerceixen amb els mandos. Això, el cas més clar és un banc, que veus que el director d'aquella sucursal l'estan trucant cada mitja hora perquè no aconsegueix això, aconsegueix allò, i ell té que apretar en els seus subordinats, i clar, llavors la persona que treballa n'hi ha de més sensibles, n'hi ha de menys, com li dius la cosa, com no li dius, si li dius mal dit, si li dius ben dit. És un tema delicat i complicat. Jo tot això dels protocols, ho veig una cosa que està molt bé que es faci, és més burocràcia per a l'empresa, i a la pràctica serveixen de ben poc, eh? Perquè si una persona quan se sent assetjada ho denuncia a la policia, ja es posaran mitjans per solucionar-ho. Com deia aquesta advocada, el problema és poder-ho demostrar. Però vull dir que jo, més que protocols, jo crec que tornem a ser allà mateix, un problema d'educació, de conscienciació, de que la gent... Però l'assetjament psicològic jo el veig constantment per tot, perquè...
Jo estic d'acord amb el que dius, però penso que no és només un canvi d'educació. Penso que la direcció de les empreses ha d'assumir que no es pot estar pressionant els treballadors, els empleats o els tècnics i prou. Se'ls ha d'oferir un entorn en el que es sentin partíceps. I això què vol dir? Que d'alguna manera se'ls escolta. I, per tant, la figura del directiu intocable deixa d'existir. El directiu és perfectament criticable, i amb això lligaríem amb aquella sentència que dèiem, perquè resulta que aquesta advocada m'ha agradat molt que digués que és especialista en això, però jo he tractat casos d'assetjament a l'empresa, quan treballava, o encara ara en faig algun assessorament, i la dificultat no és només demostrar-ho. La dificultat és que aquella persona en l'empresa ja no té més futur. Perquè encara que guanyi, si guanya, li donarà la indemnització que correspon, i si perd, acabarà marxant. Perquè com que no ha pogut demostrar que l'estaven pressionant, però vull dir, persones que estiguin disposades a sacrificar el seu futur professional en un determinat projecte per defensar un plantejament d'aquest tipus, comptades. És més, jo inclús els deia, te la vols jugar o no? Té molt de valor el que fas, però què en trauràs? Hauràs de buscar una altra feina. Sigui com sigui, hauràs de buscar una altra feina. Perquè si guanyes, no podràs corregir el funcionament de l'empresa, amb excepcions, perquè hi ha empreses que tenen un funcionament diferent. Hi ha empreses en les que els treballadors són convocats. Periòdicament, més ben dit, hi ha empreses que fan sessions terapèutiques per veure quines són les tensions que hi ha internes en la seva relació. I això els repercuteix en un benefici no només del comportament de tots plegats, sinó en un benefici econòmic, perquè els treballadors estan més implicats, tenen més implicació per afavorir petits canvis, per aportar millores, perquè l'empresa que de veritat és intel·ligent sap que els seus treballadors són el tresor principal per detectar totes les possibles mancances, les millores. Si pensen que només són els directius que poden detectar-ho i quan algú critica un directiu només li poden donar garrotada, aquestes empreses tard o d'hora caminen cap al precipici i acaben desapareixent. És el meu punt de vista, eh?
No, pot passar raó, molt de temps. Tens raó amb aquest plantejament, tens raó. És que amb aquest món tan competitiu, tan tremendament competitiu, es produeixen unes tensions a dins d'una empresa, aquest gènere té que sortir avui, perquè si no surt avui. No sé què passarà, i automàticament es produeixen, clar, i es produeix aquest problema d'escalada que et deia de l'Emili, que el que té, com més mando té, més nerviós es posa.
L'exemple que has posat dels bancs l'he vist claríssim. Però jo penso que els bancs deu ser un dels entorns més tòxics i perversos en el que es pot ficar una persona. Li oferiran uns ingressos que no són comparables amb altres.
És així, és així.
Però, humanament, patirà un desgast o bé es convertirà en un cabron, en perdó, saps? Vull dir, si vol anar pujant, es convertirà en el que provoca...
No, és un entorn maligne, hem tornat a trobar la paraula.
Una paraula,
ja torna a ser un entorn maligne.
Ho hem anat lligant. Per cert, que en Carles ens ha fet un spoiler sobre els temes que havien de venir després, perquè criticar el cap de l'empresa ja no és motiu per acomiadar un treballador i vulnera la llibertat d'expressió, segons el Tribunal Especial dels Drets Humans. De fet, l'alt tribunal dona la raó a un treballador de Turquia que va perdre la feina l'any demà de fer un correu a Recursos Humans criticant els mètodes de gestió d'un alt directiu. Per tant, criticar el cap de l'empresa, sapigueu que ja no és motiu per ser acomiadat. Toni, bastard.
Estic jubilat, ara surt això. Si això és més antic que el Mapeu. Normalment, quan tu treballes treballes per algú altre, la crítica a la persona que està per sobre, això és una cosa humana. I a més, si es tracta de, en el cas d'aquest treballador turc, si fa un correu electrònic dient a la direcció que aquell directiu no, per ell no ho està fent bé, jo trobo que és sa, és bo, perquè estàs intentant ajudar a l'empresa, no? Si creus que hi ha un càrrec que no fa les coses ben fetes. De totes maneres, trobo que és bastant trist que s'hagi de fer una cosa, que s'hagi de deixar, diguem-ne, constància jurídica que això no és punible. O sigui, des de quan criticar? Criticar, hi ha moltes maneres de criticar. Ja ho sé.
Mira, expliquem què va fer aquest senyor turc, perquè va escriure un correu electrònic que es titulava Jeff Bezos, que és el senyor de Tesla, diguem-ne, versus AK. AK és el nom que tenia, diguem-ne, al seu cap. És a dir, feia una comparació. El comparava sarcàsticament amb el del conegut fundador d'Amazon, on concret el treballador criticava que el seu cap es mostrés distant amb els treballadors, obligant-los, entre altres coses, a treballar en un espai diferent del seu i entrar per la porta del darrere sense ser vistos com si fossin fugitius. També que hagués anul·lat algunes ajudes econòmiques, com la del transport o la compensació per conèixer llengües estrangeres, i li retreia més un estil autoritari i el fet que mostrés favoritisme en els processos de selecció. Bé, estem parlant d'un cap molt, diguem-ne, de la vella escola, pel que es descriu en aquesta informació.
Però aquest cap es deixa una mica de turc, que ja era una mica així.
Ja et deien cap de turc, aquest és un cap de turc. No. Jo, el que passa és que veus aquest tema, les multinacionals americanes, que jo tinc una filla que treballa en una farmacèutica americana de base, i cada any s'avaluen entre ells. El cap avalua en el seu subordinat, per dir-ho així. El subordinat s'autoavalua ell mateix, el que creu que ha fet dintre de l'empresa amb unes normes que tenen. I al mateix temps avalua el seu cap.
Ah, és a dir, els treballadors això, avaluen el cap.
I llavors què passa amb tot això? Amb tot això, després, la direcció general fa un informe i avalua el que ha anat veient de el que s'ha anat trobant. Clar, em diràs, bueno, el subordinat, quan avaluen el seu cap, és una mica més prudent i molt, bueno, segurament, suposo que està més cohibit, però funciona bastant bé, perquè inclús els detalls que es posen són molt concrets. Per exemple, el meu cap em fa entrar per la porta de darrere, ara imagina't,
no? Home, això és greu, no?
Home, suposo que hi deu haver algun cap amunt i dir, escolta, ja, què és aquest tio, eh? Vinga cap aquí, vostè, per què fa entrar la gent per la porta de darrere, no? I, bueno, aquest sistema d'avaluació jo crec que està molt bé, i això és el que hauríem d'intentar copiar de les coses que veiem que estan bé al resto de les empreses. Clar, en una empresa, a veure, el 90% de les empreses són familiars, són petites, 5 treballadors, 4, això és molt difícil de portar-ho a terme. Però les empreses una mica grans, jo crec que és una idea que està molt bé.
Jo penso que, continuant amb el que dius, i el que dius tu també, perquè ara ho lligaré, resulta que si tu ets capaç, o sigui, en una empresa petita o mitjana, és molt difícil que hi hagi aquest procés d'avaluació,
sí,
perquè és una logística complicada. Com ho han de fer-ho? Han de buscar algú extern que ho sàpiga fer. Però si l'actitud del treballador, o del tècnic, o del cap, és proactiva amb l'empresa, un treballador ha de poder anar i parlar amb el cap de personal i dir-li, mira, jo trobo que aquella persona aquest dia que va fer això tan arbitrari, està en contra no només meu o dels treballadors, sinó de l'empresa. Si tu ets capaç d'expressar-ho amb prou tranquil·litat, perquè a vegades el problema és que això, si ho expresses amb molta crispació, el que t'ha d'escoltar no et sentirà. Clar. Per tant, aquí l'important és tenir un autocontrol a l'hora d'expressar-ho per tal que l'altre estigui disponible per entendre el que dius. I aquesta és la dificultat. I això jo, quan havia de tractar amb treballadors, els exposava. Mira, un treballador que és capaç de criticar el seu cap pel funcionament de l'empresa, per l'empresa és un tresor.
I tant.
Si tu saps fer-ho, encara que de moment els representarà uns costos perquè han de canviar a la llarga, serà positiu per l'empresa. I hi ha empreses que això ja ho entenen. Te la jugues, digue'ls-hi, intenta-ho. I si no, segurament aquella empresa que passa és que no et mereix. Mira-t'ho així.
No, abans no en Toni ha dit que la crítica a l'empresa és més vell que el napeu, diguem-ne, no? Però és una crítica, diguem-ne, a l'esquena, és una crítica entre bambalines. No és mai obertament. No és mai obertament. Creieu, per tant, que una crítica oberta faria funcionar millor les empreses, sempre quan es faci, evidentment, amb respecte?
Jo no parlava d'una crítica oberta, jo parlava d'una crítica intel·ligent, perquè una crítica oberta que pot ser treure un manifest i recollir signatures...
Això ja no funciona.
Això era abans que es feia, que també podia funcionar, eh? Perquè si estava ben cohesionat i ben coordinat i resulta que estaves plantejant coses coherents, que a més tu sabies que l'empresa podia assumir amb el seu esforç, bé que havia funcionat. Jo, a la meva primitiva època, estic parlant de fa del segle passat, evidentment, funcionava, perquè l'empresa recollia uns quants d'aquells punts i de cop i volta la tensió que hi havia acumulada es transformava en una implicació de la gent, en un entusiasme, en una energia per treballar. Aquest és un canvi que alguns empresaris llavors sabien captar. Però jo ara parlaria no d'una crítica oberta, sinó d'una crítica intel·ligent. No n'hi ha prou en fer un manifest.
Oh, segurament aquí hi ha la diferència entre una empresa que creix molt i que funciona bé amb una que no ho fa. Esclar, llavors hi ha aquests protocols que fan servir aquestes grans empreses que estan bé... Jo això ho trobo superintel·ligent, que el teu jefe et pugui dir, tu no ets puntual de matins, no entregues les feines a temps, i llavors que tu t'autovaluïs i diguis, pues sí, pues no, efectivament, no sóc punt... Tota aquesta cosa jo crec que ajuda a millorar tots plegats. Eh?
Alguns de vosaltres heu sigut caps d'empresa, diguem-ne? Heu tingut la vostra pròpia empresa?
Déu me'n guard.
No, eh?
Jo sí, jo he tingut un petit taller de fusteria,
sí,
que en el moment de més gent vaig intentar constituir una cooperativa.
I quants éreu?
Vaig fracassar.
Quants éreu?
En el moment de més gent érem 6.
6. Tu sí que has sigut propietari d'una empresa.
Jo sí, tenia l'empresa, sí.
Molt bé. Amb quants treballadors?
En el seu moment, una cinquantena.
Déu-n'hi-do, una cinquantena. A veure, ara la meva pregunta és la següent. Hem parlat molt dels treballadors, diguem-ne, que critiquen, però ara també m'agradaria que anéssim a l'altra banda, és a dir, a la banda de la persona que mana. La meva pregunta és fàcil manar?
Bueno, ja, clar, això de manar, ja t'he explicat l'exemple de l'Emili, eh? És un problema, clar, manar. Aquí el problema està en saber-te rodejar. L'èxit per mi és saber-te rodejar d'un equip que sapia no voler-ho fer tot tu, sinó sapia dividir les feines, no? Allò de la divisió del treball que estava ja escrit a tots els llibres de, per intentar entre tots tirar el carro endavant. Clar, això és molt important, saber-te fer un equip que funcioni. Clar, lo difícil és que quan tens aquest equip fet, a vegades entre gent del mateix equip pot no funcionar, pot haver-hi discrepàncies. Llavors, el més difícil, jo, per mi, el que jo sempre he trobat més difícil, és fer en cada moment el que toca. Perquè hi ha vegades que el que toca no és agradable. I llavors, és clar, a tots ens agrada que tothom quedar bé amb tothom, que tothom... I clar, el que mana no sé, és impossible quedar bé amb tothom. I aquesta duresa en un moment determinat per dir ara em convé fer això, i a què sé, tinc que despedir aquestes dues persones perquè m'estan fent malbé l'equip, són gent que tu fa tant, gent que treballen amb tu, que els coneixes, potser no s'han adaptat a les noves tecnologies, i llavors hi entra el factor aquest humà de dir, bueno, doncs ho faig, no ho faig. El més difícil és decidir, jo crec.
Carles.
És difícil manar, és la pregunta?
Sí.
Molt, jo no n'he sabut mai.
És molt difícil.
Per això ja t'he contestat.
Bueno, i més amb un moviment assembleari. Perquè al final, amb un que no ho sigui, diguem-ne, sí. Hi ha qui mana, pren les seves decisions.
Però em nego a pensar que en un moviment assembleari sigui més difícil que en un moviment jeràrquic. L'únic que passa que per aconseguir un equip assembleari és un procés complicat que requereix també una autoformació de la gent, o sigui, hem de participar i modificar conductes, diguéssim, que siguin molt donades a figurar el seu ego, o sigui, que és un tema psicològic. Si una persona dins d'un equip vol ser preponderant sobre els altres i realment no ho demostra en fets, sinó que és una actitud, diguéssim, com ara jo, que parla molt, llavors és un problema. Jo considero que jo devia ser un problema, perquè parlo molt. Llavors això, clar, és un aprenentatge que no el portem incorporat. L'hem d'anar fent, però efectivament manar... Bueno, jo hauria de treure... a l'Eudald Carbonell, com sempre, que és el meu, que és el meu
el teu autor de
intel·lectual de referència, i ell és, ara mateix es defineix com anarquista. Havia sigut del PSUC, que era una cosa molt jeràrquica, però ara mateix diu, la humanitat només pot evolucionar quan totes les persones siguin capaços de fer un canvi de consciència que els aporti fer el millor de lo que tenen per aportar, i això estem en risc, si no ho fem, de col·lapsar.
Els que tenim responsabilitats, jo m'incloc, sempre penses que mai estan prou ben pagades, no? O sigui, quan estàs al capdavant de qualsevol cosa, diguem-ne. Però jo sempre sóc dels que pensa que tothom hauria de tenir l'oportunitat de manar, encara que fossin un dia. Ho has pensat tu alguna vegada, això? Que tothom s'hauria de posar l'altre cantó de la taula?
Amb un dia no t'enteraries de res, Joel. Perquè això és,
va, doncs 15, 15.
És una feina molt feixuga, que a més també s'ha d'aprendre, són coses que van una mica amb el...
Però estàs d'acord en que tothom hauria de tastar-ho? Per fer-se, sí, per fer-se en la idea?
Sempre si et poses a l'altre costat, ho veus diferent. Com també no hauries de poder dirigir una empresa si abans no has treballat de treballar d'una altra.
Ara, aquesta és bona també. Tu el que dius d'un dia, estic d'acord completament, en un dia no faria res, perquè saps què faries? Quan fossin les 10, anem a esmorzar tots. Ja. Per fer-te el maco. Sí. A més, avui convido jo, convido l'empresa avui. No. Et faries el maco aquell dia?
I... No. Per això és per intel·ligent. Dia, sí. Per això és intel·ligent. Clar, hi ha tots aquests protocols de l'empresa familiar, que les empreses passen de pares a fills, i sempre és molt bo haver treballat en algun altre lloc abans de posar-te tu a manar per entendre una mica les dues coses.
Tanques tu.
Quan m'has preguntat, he dit, Déu me'n guard. Vull aclarir per què ho ha dit això. Jo soc una persona molt responsable, molt. Ho sé perquè em ve de família, els meus pares m'ho van inculcar i soc una persona molt responsable. Però no he volgut, ja de molt jovenet, quan vaig començar a treballar, vaig pensar, jo no vull assumir aquesta responsabilitat de tenir un càrrec de poder. No vull. No vull, no perquè faci por la responsabilitat, sinó perquè em feia por la duresa que de tant en tant s'ha d'exercir. Jo ho vaig veure de seguida, això. Sí. És que hi ha companys meus a la feina que són un autèntic desastre i fan anar malament tothom. En aquesta gent se'ls ha de dir alguna cosa. Jo seria capaç de fer-ho, això? No. I ho vaig veure claríssim. També, com que sempre m'he considerat més anarquista que una altra cosa, això que has dit és veritat, considero que la responsabilitat ha de ser assumida, compartida i tal i qual. Per això volia aclarir que aquest Déu me'n guard no era una manera de dir, ui, no, jo me passo. No, 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 ja, sempre crec que hi ha d'haver un cap que dirigeixi i que faci les coses com les ha de fer. Però jo assumir aquesta responsabilitat, aquesta duresa, sóc incapaç.
Ha quedat clar. Hem d'anar acabant perquè ens fan fora.
Doncs fora. Només volia dir que aquesta responsabilitat,
sí,
si es poden dividir per àrees, que cadascú tingui una àrea de la que sigui responsable,
delegar.
És una fórmula que avui encara s'aplica, o és molt relativament fàcil d'aplicar.
Delegar, però no sempre és fàcil delegar, també va amb el caràcter.
Per això hem quedat que dirigir alguna cosa és molt complicat.
Pep Planelles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Carles Santa Eulària i Antoni Boixadors, ens veiem d'aquí un mes. Gràcies. Per cert, bona Setmana Santa, que la tenim aquí a la cantonada.
Doncs ja
ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos. Demà, més.